Sant Cugat a fons, amb Carme Rivert.
Dos quarts i mig de 12 i amb aquesta sintonia arriba Jordi Van Campen, a qui saludem. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Amb propostes de llibres, amb lectures, diríem que atractives, per algun motiu especial?
No, motiu especial cap ni un. Literalment són aquells lloms de llibres que et salten a les mans quan estàs passant la vista per la biblioteca. Agafes aquell, t'agrada, t'hi submergeixes... I tant que salten... Oi tant, hauríem d'avisar els oients. A veure, aneu en compte, a casa tots teniu una prestatgeria amb llibres i si us hi acosteu, és molt fàcil que un llom us salti les mans i digui, ei, que m'has de llegir, i això és un... És una cosa que hem de tenir en compte.
I això t'ha passat a tu amb aquests dos llibres que ens portes.
Clar que passa. A veure, sí, avui comencem amb una de les nostres escriptores contemporànies més llegides i més traduïdes, que és Maria Barbal, que té tota una sèrie de novel·les, sobretot de la primera època, anys 80-90, ambientades en el món rural de la seva infantesa, del Pallars. Recordareu Càmfora, Mel i Magines, i Pedra de Tartera. Camí de Tartera o Pedra de Tartera? Bé, ja em vindrà al cap.
Jo no t'ho sé dir.
Ja em vindrà al cap. Espera, que ho tinc per aquí en alguna banda. Pedra de Tartera, que són, llibres traduïdíssims, i de fet jo recordo haver tingut una impressió molt, molt agradable passejant un dia per Berlín i veure aquest llibre, precisament Pedra de Tartera, en un aparador de Berlín, traduït a l'alemany. Vull dir que és una autora, diguéssim, que té el seu pes.
Bueno, també tenen una fira que és molt important, la fira del llibre...
A Frankfurt. Frankfurt. Allà a Alemanya són el tema lector, el tema llibreries, el tema escriptors a les llibreries és un tema magnífic i realment d'aquí sí que es podria dir que en podríem aprendre. Sí, de fet ha sigut fa molt poc ara i estava tothom allà una altra vegada. Hi va haver molt rebombori, recordaràs, ara fa uns 5 anys més o menys, quan hi va haver allò de la cultura catalana, la convidada, la cultura de Frankfurt, que el Quim Monzó va fer aquell discurs que encara el podeu trobar per internet. Però en realitat és una cosa que es fa cada any, és un negoci esplèndid, editorial, i bàsicament és el centre europeu de l'edició. Aleshores, si no estàs en aquella fira, malament. Però que una cultura potent com l'Alemanya, en aquest cas, doncs et tradueixi a tu, que ets un autor català d'una cultura petita, i que et posin als aparadors, a les llibreries, home, doncs jo penso que és per felicitar-se'n. No és l'única, hi ha alguns altres casos. Jaume Cabré, per exemple, seria un altre cas que és fàcil de veure a l'estranger, però també autors potser no tan coneguts, com per exemple Jaume Sobirana, també ha estat traduït a l'alemany. A veure, doncs tenim un petit llibre de relats, 8 relats, 8 contes, que es diu, té un títol bonic, però que potser es presta confusions, que és Cada dia penso en tu, i Cada dia penso en tu, clar, nosaltres pensem en parelletes o coses d'aquestes, i no va per aquí, Va per l'amor que tenim pels animals, els animals que conviuen amb nosaltres, el gat, el gos, el canari, el peix, el que sigui. Fins i tot hi ha una àguila en aquest llibre. No la té d'animal domèstic, l'àguila apareix i desapareix, és l'últim relat del llibre, però és un llibre sobre aquest contacte entre nosaltres, els humans, i els animals, i com moltes vegades, a través del nostre comportament amb els animals, ens veiem retratats, i no sempre en positiu.
Doncs deu ser que l'autora té una bona experiència amb el món animal.
És el món rural.
Imagino, perquè
és el món rural,
si no...
És aquell món que els gossos i els gats van lliures pel carrer, que els ocells són part important de la vida... Ella sempre ha tornat cap a aquests temes, més d'allà, abans dèiem dels Pallars, no?, d'aquesta infantesa i adolescència que va passar amb una certa llibertat. Però també després, ja d'una manera més urbana, perquè fa molts i molts anys que viu a Barcelona, Maria Barbal es planteja quin és el tracte que donem a aquests animals quan no estan en llibertat. I per posar-vos només un cas, hi ha un dels relats del llibre, que es diu Un nom ben estrany. És un relat en el qual un rodamont troba un gat pel carrer, un gat que algú ha perdut, que ha posat cartells oferint fins i tot 100 euros perquè li tornin, un gat que es diu Punky, i com el rodamont no li vol donar cap mena de valor en aquest gat, malgrat els diners de l'oferiment, perquè el veu igual que ell, el veu un ésser que ha quedat a banda, que ha quedat abandonat, i aquesta és la reflexió. Com ens veiem nosaltres reflectits a partir dels animals. I realment és molt, molt bonic, molt bonic. I per aquells que vulgueu aprendre a escriure, Maria Barbal, en l'últim relat del llibre, aquell de l'àguila que mencionàvem, ens ofereix els passos que oferiria com a professora d'una escola d'escriptura, perquè la narradora del conte, la persona que parla, ha de fer una redacció que li han encarregat a l'escola d'escriptura, i aleshores va repassant els passos de com fa aquesta redacció. De manera que també tenim aquesta petita sorpresa, aquest petit present per part d'aquesta autora, traduïdíssima i de molt de pes, recordem que Creu Sant Jordi, molt traduïda, i bé, doncs, que penso que nosaltres farem bé de recordar.
Molt bé, Maria Barral...
Barbal, cada... Barbal.
Ai, Barbal. Tinc mala vista, tinc molt malament la vista. Cada dia penso en tu. Amb Barromeu Torrecastanyes sentíem de fons. Jo sí, tu no.
Jo no la sento. No,
doncs sí,
Barromeu
sí.
Torrecastanyes perquè és un gat i perquè, escolta'm, que encara estem aquí, encara tots ens han quedat panellets i castanyes per casa.
Avui tothom continua de castanyada. És que avui som a dimecres ja, eh?
Home,
Si ja estem gairebé més a prop de Nadal.
I durarà, perquè amb això dels jugadors del Barça disfressats de Halloween i tot això, durarà el tema, durarà.
Ui, no sé si donarà per un llibre. Potser un dia potser el un trobarem. Dia. I el portaràs, no? Doncs ara canviem de tema i canviem de llibre. Hey, teacher! Amb Marrameu no l'escoltaves, i a Pink Floyd sí que l'escoltes.
Home, Pink Floyd sempre l'escoltem, sempre que podem.
Ja, Pink Floyd per parlar d'un llibre que es titula Estimat Mestre.
Pink Floyd perquè, clar, és el teacher, no sé si el Fabri ara ens explicaria què és el teacher, però tenim
en sap més.
El teacher és aquest personatge que de vegades recordem amb carinyo i de vegades recordem amb no tan carinyo, el teacher. La Cristina Massanés ara fa uns pocs anys va publicar Estimat Mestre, ara llibres, un recopilatori d'entrevistes a tota gent, diguéssim, conegudíssima, gent que pot ser la Roser Capdevila, mare de les Tres Bessones, fins al Màrius Serra, la Terribas... el Sebastià Serrano, i tot de gent així, diguéssim, coneguda, sobretot...
Gent de moda, com en Jordi Pujol.
Gent de moda i gent d'una certa corda, també, sí. Sí, tenim aquí de tot. Clar, aleshores els hi va demanar a aquesta gent els seus records d'infantesa sobre l'escola i sobre els mestres. I clar, tothom té un punt de vista una mica diferent, i és molt interessant. Jo de debò que us aconsello acostar-vos a aquest llibre, perquè... veiem diferents personalitats que coneixem i el record que tenen potser no coincideix amb allò que nosaltres pensem de com són aquestes persones. És molt curiós. Hi ha qui està orgullós d'haver sigut un fracàs escolar, hi ha qui retreu que el pagaven, hi ha qui recorda els mestres amb un amor excessiu, fins i tot, hi ha de tot. Però el que sí que queda molt clar sempre és la importància de l'aprenentatge, d'haver tingut estudis o la possibilitat d'aprendre, potser no sempre a l'escola, el cas de la Roser Capdevila, per exemple, que després, tornem a una persona que és superimportant en el món. A quantes cultures s'han traduït o s'han publicat o dibuixos animats de les Tres Bessones? És una cosa espectacular. Clar, aquesta persona va acabar anant a estudiar dibuix, no va fer, diguéssim, una formació acadèmica. També és una manera d'estudiar, també és una manera de treure allò que portes a dintre, desenvolupar-te.
De la Cristina Massanés, què podem explicar? Perquè, clar, jo ara estava pensant, dic, aquest llibre, no per treure mèrits, a l'autora, però vull dir que és un tema de fàcil recurs.
Sí, totalment. És un
que
llibre...
el podies fer tu, que és el podia llibre... fer jo...
Sí, però cal fer-lo. Idees brillants en tenim tots moltes vegades, i ja falta aquell pas que és l'execució, és molt... jo penso que és un llibre a més ben portat, perquè una de les coses que fa la Cristina Massanés en aquest llibre, que a mi m'agrada molt, i que això de fet ho destaca el Salvador Cardús, que fa el pròleg, és que ella no judica, ella no jutja, ella no diu tu ets més de dretes o més d'esquerres o ets antireligiós o... no, ella és totalment neutra, i això és difícil. Era molt fàcil, diguéssim, haver posat cullerada en les entrevistes o haver-les orientat més cap aquí o cap allà, i en canvi trobo que és un llibre neutre i això és positiu. Hi ha qui alaba l'escola religiosa i en canvi hi ha qui la critica, i veiem totes dues vessants, i aquesta pluralitat jo penso que honra el llibre i d'alguna manera ens el fa més proper a tots, perquè clar, jo puc ser d'una corda i tu d'una altra. Són personatges, a mi personalment hi ha algun que m'ha interessat moltíssim, conegut professor referència, per exemple, d'altres, de Joaquim Maria Puyal, el Sebastià Serrano, realment fa un relat de la seva infantesa que és preciós. En si mateix podria ser un relat i guanyaria un concurs, eh? Vull dir, és un llibre de
Home, el que té d'atractiu és que els personatges són personatges populars que coneixem més o menys tot per la seva professió i que ens poden atreure. Més o menys.
I també té gràcia que, clar, tu abans has citat el cas Pujol, diguéssim que són noms que alguns han canviat una mica la seva posició social.
I la nostra visió sobre ells, segurament.
I la nostra visió sobre ells, no? Clar, aquesta educació alemanya que ens recordava el Jordi Pujol en aquest llibre, ara no sé com la veuríem, després de tot el que volta per les notícies. També tenim Rosa Regàs, que és un altre cas, diguéssim, intel·lectual político, que està allà ben situat i també sabem de quina corda va, el Robert de Ventós, el propi Pasqual Maragall, que de
també.
Fet això és un... Clar, tenim aquí un record, una memòria d'una persona que ara està patint doncs, una malaltia que afecta justament aquest recurs humà, no? No, és un llibre que realment és interessant, molt plural, i trobo que té la seva gràcia. Ara llibres, en aquest sentit, que en aquest moment dirigia l'Ernest Folch, va fer una feina molt interessant d'acostar un llibre més econòmic, més barat, a tot un públic més ampli. És a dir, va haver-hi un canvi molt gran a edició 62, en va sortir ara llibres, diguéssim, com una mena de brot, i van sortir llibres així que permetien facilitat o accés a autors que potser altrament no haurien tingut aquesta oportunitat de publicar.
Molt bé, doncs avui ens quedem amb aquests dos títols i amb aquestes dues bandes sonores, sobretot la de Pink Floyd.
Sobretot la de Pink Floyd. Ei, la infantesa també hi és, el Marrameu se la sap tothom.
Home, la joventut, la infantesa... Bueno, sí, amb el Marrameu sí, però ara estava parlant de Pink Floyd i d'aquest mur que ens porta una mica a la nostra joventut. Jordi, ens trobem d'aquí 15 dies?
Com vulgueu.
Sí? Jo sí.
Doncs vinga.
Vinga, signem. Bon dia.